Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. Les discrepàncies amb la direcció provincial del Partit Popular han portat Joan Ballosera a deixar la formació, però no deixa la política local. Continua volent ser alcaldable, i ho farà amb un altre partit, Nosotros, Partido de la Regeneración Social, que a l'Escala es presentarà amb l'etiqueta de Nosaltres, l'Escala. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Ara en fem l'abans en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. L'Escala programa més de 30 activitats per als dies festius de Setmana Santa. Visites guiades, via crucis vivent, espectacle teatral de solitud, dos concerts de música i aplec a cinc claus. I enguany, tot plegat enllaçat amb el Sant Jordi. El MAC Empúries acull la presentació de la Història Mundial de Catalunya, d'edicions 62, un viatge de 124 capítols i 99 autors que ha estat dirigit per Borja de Riquer. En aquesta història s'hi explica el passat dels catalans des dels primers homínids fins a l'any passat. Jordi Puig ha aconseguit completar el recorregut pel territori català amb cadira de rodes. Ha estat una aventura de més de 1.300 quilòmetres que es completava diumenge passat a Salses, on es va celebrar una petita festa valorant aquest esforç. En l'àmbit esportiu, el CER de Superdivisió Masculina de Tenis de Taula comença a dissenyar el projecte de l'any vinent. El Club Escalenc té la intenció de tancar la plantilla d'aquí a un mes. Agenda d'activitats. Avui hi ha cafè filosòfic a la biblioteca d'aquí una estona i aquest vespre a 8:45 presentació de la candidatura de gent de l'Escala al CER. Divendres, Biblionadons, grup de lectura de teatre i reunió informativa Salvem en Paret i la Maximeta. Dissabte, desena trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà, presentació del llibre La nostra policia, amb Jaume Bosch, Rafael Ribó i Carles Duarte. Meteorològicament parlant, això ho expliquem una jornada en què encara no hem fet net de núvols. Demà ens espera un dia més serè. Continuarà, però, bufant la tramuntana. Ho deixem aquí, ara continua el Far amb la seva segona i tercera hores. A l'interactiu avui es parla de la tonyina roja amb representants d'ecologistes en acció, amb el president de l'Associació Mallorquina per a una pesca responsable, Bernadí Alba, i el president de l'Associació Catalana, Ramon Aguilar. A l'apartat de manualitats, la nostra col·laboradora i juguetera Jordina Costa. Al preu del peix sabrem com ha anat avui contactant amb la confraria de pescadors de Llançà. Apartat de cultura, avui dedicat a l'art urbà, al port de Sitges, amb els artistes Lucas Amat i Albert Bertran. I en l'apartat d'esports nàutics, vela adaptada amb Diana Quadres, directora de l'Escola de Vela de Mataró, i Jordi Urriols, del Club Nàutic en Vilanova. Després, el next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, a les 9, els musicals avui, Connexió Eclèctica i Sound System, i a partir de les 11, reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la plaça, que ha estat dedicada avui al comerç local. A totes i a tots, gràcies per la vostra...
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa. Ahir, més o menys a aquesta hora, començava la roda de premsa d'explicació de la fotografia aquesta del forat negre que es va fer, que és una cosa importantíssima, que els científics estan emocionats i que és una fita històrica pel món de l'estudi de l'univers. I que tots comentem aquest matí, prenent el cafè, als bars, la gent, com a mínim, els que miren el diari, doncs comentaven la imatge del forat negre. Ara la pregunta és, algú m'ho pot explicar? perquè és difícil. És a dir, tothom, està bé el forat negre, aquest, bé, és maco, allò, cosa, aquella cosa taronja, maco, allò del mitge deu ser el forat pròpiament dit. Realment, és d'aquells raonaments que alguns, probablement per la nostra manca de formació, se'ns escapa. I no sabem trobar la importància. Sabem que és important, però no sabem trobar la importància ni tan sols relligar-ho a la teoria de la relativitat d'Einstein, que sembla que queda encara més confirmada amb aquestes imatges. En tot cas, des del FAR no deixarem d'intentar explicar tot allò que té a veure amb el nostre entorn, amb la ciència, amb els nostres orígens, amb l'evolució de l'espècie, amb els planetes i el cosmos, sempre des del costat del mar, des de la riba del mar, des d'allà on trenca les onades, perquè al cap i a la fi, allà, diuen, és on va començar la vida del nostre planeta. Per tant, tornarem a l'origen per explicar el futur. Així comencem aquesta segona hora.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Maria Teresa Nolla. El suquet de peix és, sens dubte, un dels plats mariners més ràpids i també més fàcils de fer, però a la cuina, com en tot, sempre s'ha d'anar provant les coses noves. I una manera de millorar-lo, diu la Maria Teresa, és cuinar el suquet de moll amb aubergínia. És una de les receptes del seu llibre La cuina tradicional de la Cala. Anem a veure com es fa.
Bona tarda. Aquesta tarda ens dedicarem al suquet. Hi ha moltes maneres. Aquí hi ha el suquet calero, però se pot fer molt de peix. I avui parlarem del suquet de mollet amb aubergínia frigida. El moll és un peix allargat, aplanat, literalment, i és el de fang, anomenat així perquè viu quan en zones fangoses, a menys de 100 metres de profunditat. És una carn ferma i molt delicada, però de gust fort. Té molt poquetes calories i té un valor ric en proteïnes. Per a fer el suquet de mollet amb aubergínia necessitarem uns 3 quarts de mollets, oli d'oliva, l'aubergínia, i per la picada 3 o 4 alls, una tomaqueta, pebre roig, colorant, julivert. Primer que res netejarem el mollet, l'escatarem una mica, li traurem la tripa i... Sí, posarem oli en una cassola i frigirem l'aubergínia tallada i una vegada fregida, sofregida només una miqueta, tomba i tomba, se trau i després amb aquest oli que tirem i posarem la picada feta amb els alls, el julivert i la tomaca, la miqueta de pebre roig i el colorant. Se pot tirar sempre un polset de vi o no cal, un rajolinet. Quan la picada ja està sofregida, se posa una miqueta de farina, una culleradeta, no res, un polsim per a espessir, o quan fem la picada una molleta de pa també xafata en la picada, i llavors posarem damunt l'aubergínia, damunt del sofregit, tirarem una miqueta d'aigua i los mollets per damunt. És molt senzillet, però l'aubergínia el suquet un sabor molt, molt, molt. Lo suquet, l'aubergínia, pel suquet, només va bé en el moll. En altres peix no queda tan bé, només és en el mollet.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Diuen que la competència i la competitivitat milloren els productes i les empreses. De fet, aquesta és un mantra que a Europa tenim molt, molt arrelat. De fet, la Unió Europea promou la competència i té fins i tot un tribunal que vigila que hi hagi competència entre les empreses i no es posin d'acord a l'hora de pactar preus o de pactar productes. La liberalització de serveis és una de les qüestions que ens va arribar a l'entrada al mercat comú ara fa ja uns quants anys. Recordeu quan la companyia de la llum era propietat d'una única empresa, o, per exemple, el petroli, no? La benzina, només eren de la CAMSA, no hi havia res més. La CAMSA, i s'havia acabat. Es va liberalitzar tot, la llum, el combustible, s'ha liberalitzat les autopistes, fins i tot el tren, tot i que ho té Renfe, ara se'ls acabaran algunes línies i veurem si entren altres empreses, liberalitzar perquè hi hagi competència, en tots els àmbits. Bueno, en tots no, en tots menys un, la pesca de la tonyina. La pesca de la tonyina no està en cap cas liberalitzada, està en mans de dues empreses, Vallfagó a Catalunya i una empresa amb seu a Andalusia, que són els que bàsicament poden pescar tonyina per abastir grans mercats. És veritat que hi ha una petita quantitat, una petita quota que se'ls permet a d'altres pescadors, però que evidentment és irrisòria i que en alguns casos fins i tot no arriba ni a dos exemplars de l'espècie. Per què això? Què ha passat? I sobretot d'una espècie on hi ha un mercat negre important al darrere, fins i tot trames de tràfic il·legal de peix. I, evidentment, com ara explicarem, etiquetatge incorrecte i vendre tonyina d'una espècie que realment és un túnic, però no és ben bé la tonyina que ens estan etiquetant en el producte. Què passa amb aquest peix? Què passa amb aquesta espècie que genera això? Un megapoli, un monopoli de dues empreses i després tot aquest mercat irregular que hi ha al darrere. Doncs volem parlar-ne amb voluntat de saber, de descobrir i d'informar-nos. Anem per una de les dues vessants que jo ara us explicava. El que comprem, que moltes vegades pensem que és tonyina i que després resulta que, un cop analitzat, és un túnit, però no és ben bé la tonyina que ens posava a l'etiqueta. Això és almenys a la conclusió a la que arriba un estudi que va liderar la biòloga Anna Gordoa, la investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, per encàrrec de diferents entitats, i que concluia que el 40% del que comprem són espècies similars a la tonyina, però no era ben bé la tonyina que se'ns etiquetava. Coneguem-ho millor. Anna Gordoa, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
El 40% és un percentatge molt alt.
És que me dejas...
Adelante, puntualice todo lo que quiera.
Sí, es que hay mucha confusión. A ver, primero, el etiquetado, ¿vale? Tenemos que empezar por el etiquetado. El 80% de lo que nosotros nos encontramos no estaba etiquetado genéricamente. Ponía atún, pero no especificaba qué atún, ¿vale? O sea, empecemos por ahí. Cuando uno se etiqueta bien, es muy fácil luego cometer fraude, engaño o simplemente desinformar al comprador, ¿vale? Empecemos por el etiquetado. Una vez que tenemos este etiquetado mal, ¿vale?, nos confiamos de la buena voluntad o del conocimiento del que vende o del que nos atiende el restaurante y preguntamos de qué especie de atún se trataba. Uh-huh. Y nos decían la especie de atún. Bueno, nosotros nos íbamos como un cliente normal y analizábamos. Bueno, lo que nos encontramos es que de las veces que nos decían una especie, ¿sí?, porque analizamos toda la cadena comercial, en mayorista ya salía con un 40% más o menos de engaño. En mayorista, estoy hablando de mercas, ¿eh?
Entiendo.
Luego nos íbamos al detallista, a la pescadería, y ya estábamos en un 50 y algo, que no me acuerdo el porcentaje. Y cuando ya nos íbamos, ya estábamos en 60 y pico, claro. Pero es un fraude acumulado, es decir, pero ya sale de mayorista con mucho fraude.
Entiendo. Es decir, el 40% que se vende desde el mayorista ya no era lo que se decía, para entendernos.
Claro, el pescatero compra, claro, pero el 40% de los pescateros ya están engañados.
Vale. Luego hay los listos que sabiendo que no es aquello, ya se añaden a este 40%.
Exacto.
Y en el caso de los restaurantes, pues como que te lo dan cocinado, que vamos, que te lo pueden disimular con salsillas y estas cosas, pues ras, todavía más, un 60
y
pico.
Sí, lo que pasa que el engañado también es el pescatero y el del restaurante.
Sí, sí, en un 40%, para entendernos.
Y,
sí, sí.
Y un 50 y pico por ciento el del restaurante que compra en pescadería. Es mucho, ¿eh?
Porque además hay un concepto que yo evidentemente no entiendo y que me puedes explicar, que es el tema atún y túnido, que parece que no es... O sea, el túnido debe ser englobar todas las especies de atún, pero evidentemente no todas son iguales ni todas tienen el mismo valor culinario ni gastronómico.
No, túnidos hay montones, ¿vale? Vale. Pero atunes, atunes hay también varios atunes, o sea, y de atún rojo también hay varios, o sea, de atún rojo, de que nosotros conocemos como atún rojo, solamente hay una especie, ¿vale? Pero tenemos otros tunus, que son primos hermanos, y que son los que se comercializan mayoritariamente en nuestro país. O sea, fundamentalmente tenemos el rabil o el atún de aleta amarilla y el patudo, que se comercializan muchísimo, que no vienen de nuestra zona mediterránea, que vienen de otras zonas, pero son los que más comemos, de hecho, y que son atunes que están estupendamente bien, que no son rechazables, pero que se tendrían que identificar en el mostrador de las pescaderías para que nosotros pudiéramos tener la opción de elegir qué es lo que queremos en cada momento según lo vayamos a comer crudo o cocinado, y cada uno con el precio que le corresponde. El problema que nosotros encontramos es cuando había fraude o sustitución, también había un incremento, una ganancia en beneficio del precio, ¿vale? Un rabil que se puede vender a 12 euros, cuando lo vendían como atún rojo, pues estaba a 22.
Y la pregunta es, ¿y cómo lo identificamos?
No
se puede.
Aquí no lo identificamos, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Porque está despiezado, no vemos la pieza grande, son animales muy grandes, es lo que vemos es un lomo, es un trozo, todos son rojos, ¿vale? Y es muy difícil, o sea, no lo puedes identificar. Lo que pasa que si el consumidor, lo primero es que tiene que exigir que la etiqueta diga lo que es, si es atún rojo, que ponga atún rojo, si es rabil, que ponga rabil o lo que sea. Y luego, si es atún rojo y le dicen que es atún rojo, pues tener la costumbre de pedir el DCA, que es un documento que solamente el atún rojo lo tiene que tener, y llega, no es el documento de compra, ¿eh? Uh-huh. Es un documento que hasta el último comprador tiene que llegar, dónde fue pescado, cuándo fue sacrificado, todo. Y esa costumbre la tendríamos que tener. Por cierto,
dígame,
de los 400 y pico muestreos que hicimos,
¿sí?,
solo encontramos 4 DCAs, ¿eh? Nadie tenía el DCA.
Es decir, es un documento que la ley obliga que tengan,
sí,
pero que nadie pone a disposición del cliente.
No, y ni el cliente en mayoristas nos lo daban, ¿eh?
Jolín.
Te lo digo.
Pues vamos. Y la pregunta, ¿y por qué pasa eso con el atún? Es decir, ¿por qué no pasa con casi ninguna otra especie?
No lo sé.
Pregunta del millón, ¿eh?
No sé hasta qué punto no pasa con otras especies, ¿eh? Porque yo he leído también de pescados, no de atún, pero de pescados blancos, que ha habido fraude, ¿eh? Y estamos comiendo lenguado por otra cosa. No debe ser la única, ¿eh? Lo que pasa que igual el atún rojo nosotros tenemos una cierta sensibilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y también, pues, también los medios de comunicación igual los hacéis más eco. Pero yo no creo que sea la única, ¿eh? Yo creo que...
Si me permite, los pongo en común, ¿eh? Pero voy a preguntar solo al invitado que nos está escuchando y que, bueno, seguramente, yo creo que nos puede dar alguna orientación. Es Eneko Hierbe, es portavoz de Ecologistas en Acción. Eneko, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
No sé si tienes respuesta a alguna de las cuestiones, ¿por qué pasa con el atún? ¿Qué esta historia?
No, iba bien encaminada. No solo pasa con el atún, pasa, hay estudios similares al que estabais hablando, que yo no tenía conocimiento. Los hay en general, con qué pescado es el que se sirve en los restaurantes, y evidentemente fraude hay prácticamente con todas las especies, como es lógico, con todas las especies que son caras. Todas las especies que son caras nos las venden como si fuesen realmente eso, nos lo cobran con ese precio, y ellos, consciente o inconscientemente, al menos en parte, lo que hacen es comprar especies más baratas que son muy similares. Y sin duda el fraude, sobre todo en restaurantes, a nivel de restaurante, donde es mucho más fácil disimularlo, es muy grande. Quizás con el atún pueda ser más grande en tema de mayoristas y demás, porque por el hecho de, al ser piezas grandes, es más difícil disimular para alguien que está más o menos acostumbrado que no sea que sea otra especie y que se la intentes vender, pues es más complicado. Pero lo que es en restaurantes, prácticamente con todos los pescados que nos podamos imaginar que cuesten un poquito, con casi todos hay fraude.
Hay un tema, el otro día hablaba con un colaborador que me contaba que lo que nos venden en lata, y ahora esto va tanto a Ana como a Eneco, lo que nos venden en lata y no es bien atún atún, es o de los atunes de los más malos, para entendernos. Lo digo porque mucha gente dirá, bueno, yo atún he comido atún enlatado, pues tampoco.
No sé qué decirte, yo lo que compro, no te voy a decir la marca porque estamos en la radio, pero los botes de cristal sí que te pone, y normalmente es el tunus a la lunga, que es lo que nosotros llamamos bonito del norte.
Vale.
Pero no sabe, o sea,
vale.
pone la especie siempre, ¿eh?
¿Sí?
Sí, vaya, yo los botes que compro, incluso en las latas, yo creo que están obligados.
A mí me hablaba de un atún claro.
Pues será bonito el norne, eso seguramente que es tunus a la lunga, el atún, lo que se llama atún claro normal.
Hay distintas especies también. Al final pasa como siempre. Si vas a cuanto más barato compres, normalmente más fraude hay, porque intentan mezclar o lo que comentaban antes, de intentan engañar, englobar, pone pues túnidos o pone simplemente atún y se mezclan especies. Y es como siempre, normalmente cuanto de mayor calidad, no solo, que a veces intentan engañar, pero normalmente cuando pagas mucho, pues procuran no defraudar, porque al final es lo que están vendiendo, lo que intentan vender es un producto bueno, pero en latas también hay fraude, quizás menos, pero porque el etiquetado también está más controlado, pero sí que sigue habiendo fraude.
Lo que está claro es que el atún mueve mucho dinero, y lo digo porque, claro, 79 personas detenidas, una red de millones de euros en atún rojo ilegal, y todo lo que se ha derivado de esta actuación, donde, bueno, países como Malta se ha visto implicado, evidentemente España. Esto debe mover, se produce porque hay una cantidad de intereses económicos aquí brutales, Eneco.
Sí, sin duda. Uno de los grandes motivos por qué el atún, hablamos de él y demás, es por el interés económico que hay. Mueve muchísimo dinero. Tenemos que pensar que en el mercado japonés, que es al final los mayores compradores, un solo ejemplar puede llegar a costar, no sé si voy a decir una cierta desorbitada, pero yo recuerdo que eran cientos de miles de euros, no sé si 600.000 euros fue el último de no sé qué especial que lo compró un restaurante, pero un solo ejemplar 600.000 euros. Entonces, estamos hablando de cifras por las que pues surge la avaricia humana y surge desde la picaresca hasta el delito, e incluso grandes delitos pues como la operación a la que hacía referencia.
Y todo básicamente en una especie que está en peligro de extinción, que hemos estado muchos años trabajando para su recuperación con unas normas muy restrictivas de pesca, y que ahora parece que lo estamos consiguiendo, y que se abre la veda otra vez, o se abre la mano, no del todo la veda, pero se abre la mano a volverlo a pescar de manera importante, no quiero decir masiva, pero es importante.
Bueno, yo ahí...
Adelante,
yo ahí te hago una pequeña corrección.
Venga,
¿vale? No estaba tan en peligro de extinción como nosotros nos creíamos, y eso es lo que han marcado las últimas evaluaciones, ¿vale? Sí que se estaba mal, eso no lo pone nadie en duda. Lo que pasa que tenemos una especie de memoria selectiva, ¿no? Nos acordamos de, yo qué sé, bandera roja, estaba muy mal, y eso nos quedamos con eso. No, estaba mal, pero no tan mal. Las medidas de recuperación, especialmente el incremento de la talla mínima 7, ha sido, bueno, creo que una de las medidas que más ha hecho que se recupere el atún rojo. Y llevamos años con una subida en el ascenso de las estimaciones de la biomasa del atún rojo. Obviamente, cuando tú dices abrir la mano, cuando anualmente se estiman las cuotas, ¿vale? Se estiman las cuotas en función de los indicadores y de lo que el modelo nos está dando, y los indicadores nos estaban dando al alza. Entonces, se está dando con bastante cautela, yo creo. Se puede yo creo que con bastante cautela los resultados que nos están dando indicar los modelos de evaluación para los incrementos de cuota que se han ido paulatinamente dando en los tres últimos años y en el que se dará el año que viene. pero bueno, habrá opiniones para todos, pero ha sido medidas tomadas con muchísima, muchísima objetividad y muchísima cautela.
Eneco.
Sí, bueno, nosotros, quizás lo que decía, hay opiniones para todo, sin duda estamos de acuerdo en que el Estado estuvo muy mal. Es verdad que quizás no en estado de extinción, tenemos que imaginarnos también que para la pesca no es necesario que llegue a un estado de extinción. El estado de extinción quiere decir prácticamente desaparecer, pero si quedan pocos, dejémoslo en pocos, ni siquiera muy pocos, pues para la pesca ya es muy dramático, y el caso del atún rojo era eso, que quedaban pocos y era dramático. Y es cierto que se hicieron importantes esfuerzos, se tomaron muchas medidas y eso ha permitido una recuperación bastante importante. Otro ejemplo más de que si queremos en el mundo de la pesca, si se toman medidas, pues la mayoría de las veces el mar responde y los peces vuelven, ¿no? Se reproducen. Sí que nosotros en la última decisión que se tomó hace un año, un par de años, sí que fuimos un poco críticos en el sentido de que los científicos dieron una serie de cifras diciendo, bueno, pues se podría pescar tanto o incluso se podría llegar hasta tanto, y se lanzaron a la cifra más alta que se dio. Es verdad que está avalada por números, pero nosotros que éramos muy, muy críticos en el sentido de que ya nos ha pasado una vez tener que andar haciendo muchos recortes, pues si vamos a ir subiendo, vemos que está subiendo, hagámoslo poco a poco, esperando que en el futuro siga habiendo más. Y sobre todo, por una de las características muy importantes que al final se ha visto cierta, que tiene el atún rojo, y es que hay muchísima pesca ilegal que no aunque es verdad que los modelos y los científicos no son tontos, saben lo que hay y en cierta parte lo tienen en cuenta, pero no somos conscientes de toda la pesca ilegal que pueda llegar a haber. En la operación Tarantelo se hablaba de un equivalente, o sea, declaraban una cantidad.
Nos paramos, sí, un momento, nada, tres minutos.
Perdona,
y seguimos.
En eco.
Un segon.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials. Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de coble. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a coble. Dissabte 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli Maria Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Sostenir-ne el pes. senzill com no delegar-la. Els que no volen que canviï res, és tan fàcil si es pensa que cal en permís o sense atorgar-se veu i vot. És tan fàcil...
Ràdio Arenys, 91.2.
Hem arribat a 6:15 de la tarda hablando con Ana Gordoa, que es miembro, es investigadora del CSIC, y con Eneko Eyerbe, miembro y portavoz de Ecologistas en Acción. Eneko, no sé si habías acabado la
sí.
exposición.
Bueno, sí, básicamente eso, que nosotros pedimos o reclamamos mayor cautela teniendo en cuenta toda la pesca ilegal que rodea al atún rojo.
Ana, sé que querías hacer algún apunte.
Sí, yo quería hacer, bueno, dos cosas. Aneko, realmente que, bueno, no hay cosa más difícil que estimar la pesca ilegal, ¿no? O sea, realmente ya nos gustaría tener esos datos. Pero hay una cosa que sí que te quería corregir, Aneko, que es cuando has dicho que en la última evaluación que hubo, que los investigadores dimos las cifras más altas posibles respecto a la cuota. Esto no es así, además, yo soy la persona que me toca defender y representar esto en el comité, en ICAT, y te puedo asegurar que no fue así. Había cifras mucho más elevadas y no se cogieron las más elevadas.
No, bueno, quizás no, ¿eh? No conozco el detalle, pero sí que, según tengo entendido yo, había una propuesta como la más sensata o la más acordada de empezar por, no sé, recuerdo si eran 28.000 toneladas, ir subiendo año a año durante los siguientes 3 años, y directamente finalmente se decidió por la cifra final del tercer año empezarla desde el principio.
No, estás equivocado. Se estimó, o sea, de las cifras, vamos a corregir esto porque es importante, ¿vale? Uh-huh. Y de verdad que se está trabajando con mucha seriedad. Dentro de todos los posibles modelos, cogimos uno de los modelos más prudentes, y la cifra que nos dio era un incremento anual del 20%. Que eran 28.000, 32.000, que corresponde a este año, y 36.000, que corresponderá al año siguiente. Y cada año lo revisamos, porque si en un momento determinado, este año en septiembre, vemos que los indicadores van a la baja, nosotros corregimos, vaya, ese advice, ese asesoramiento que hicimos año pasado. Pero realmente podemos decir que la comisión aceptó a pie juntillas lo que habíamos dicho los investigadores de un 20% de incremento anual, y no se ha hecho el salto que tú estás comentando, ¿no? Se hizo
de acuerdo, pues,
tal cual.
Estaría equivocado.
Que es bueno que también los oyentes esto lo
claro,
sepan,
sí,
es
sí.
decir, porque si no muchas veces parece que lo... porque realmente hacemos mucho esfuerzo en el comité científico para que esto no sea, bueno, para que luego ocurran las cosas que ocurren, que claro, no dependen de nosotros, ¿no? Pero para mantener el stock en buenas condiciones, y a veces oyes cosas que dices, bueno, es mejor corregirlas porque da bueno, eso, por eso te he corregido eso.
Vale. En todo caso, como decía Ana, y referenciando a los siguientes, ha sido interesante y sobre todo hemos aprendido mucho de cómo se hacen estas cosas. Lo seguiremos tratando, Ana, si le parece. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta tarde y buen trabajo, que vaya muy bien.
Vale, gracias a vosotros y gracias a Eneko también por estar ahí.
A ti también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Eneko, desde Ecologistas en Acción, una cuestión, yo me voy a ir por allí ahora. Oye, ¿por qué esto está en manos de unos pocos, la explotación del atún? ¿Lo sabes tú o no?
Bueno, al final es como todo. Es un negocio, es un gran negocio, como venimos comentando, y unas pocas familias han ido adquiriendo poder. En el mundo de la pesca tiene mucho peso la historia que traigas, quiero decir, muchas de las veces cuando se reparten cuotas y demás, se mira qué es lo que has venido haciendo, y entonces se reparte una cuota, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de un bien común. El atún que hay en el mar es de todos, y se les permite a ciertas personas pescarlo, pues por desgracia, sobre todo basándonos en lo que se viene haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchas veces se premia al que más ha estado pescando, aunque no siempre lo haya estado pescando bien. Y además, en el caso concreto del atún, pues se da una paradoja bastante curiosa, es que ellos bueno, recuerdo un caso que fue bastante sonado, que ciertas familias, o sea, cierta familia, no sé si fue Balfegó o los hermanos, la otra familia, había comprado la cuota de pescadores del norte, del Cantábrico, pagándoles más incluso que lo que les habían pagado el año anterior pescándolo. Quiero decir, simplemente por no irse a la mar les dieron más dinero que habiendo ido a la mar cogerlo e intentar venderlo ellos.
Eneco, muchísimas gracias por habernos ayudado a entenderlo. Que vaya muy bien, buen trabajo. Estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarda.
Bona tarda. De fet, hi ha hagut denúncies i hi ha hagut gent que ha volgut reclamar aquesta liberalització del mercat de la pesca del peix, en aquest cas de la tonyina roja. Ivan Fernández, de qui parlem?
Doncs parlem amb l'Associació Mallorquina per una pesca recreativa i responsable sobre aquesta problemàtica de la tonyina roja. De fet, com bé deies, des d'aquesta associació han presentat diverses queixes per la impossibilitat pels pescadors de Mallorca de poder pescar tonyina roja per culpa d'unes quotes, diuen, injustes per part de l'Estat. En parlem amb el seu president, en Bernardí Alba.
Senyor Alba, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Doncs miri, intentant saber per què no se'ls permet pescar a vostès, els de la recreativa i els de la professional i els de la resta, és a dir, per què no es liberalitza aquesta pesca, com sí que està liberalitzada pràcticament la resta?
El sistema de reparto de quotes de la tonyina vermella, tal com s'està fent actualment a Espanya, és un cas escandalós. Hi ha dues empreses grosses, Ricardo Fuertes e Hijos i Balfegó, que tenen les granges d'engorde, tot això, tenen un sistema molt ben muntat per treure de cara a exportació, tot això, i s'han fet els dueños del mercat. Inclús si se dona quota a altres tipus de pesca i tot això, ells els hi compren quota per poder tenir més peix i per eliminar competència. I l'estat espanyol, des del Ministeri, és una cosa que estan tancats, com que aquests ja tenen molt de poder, segueixen fent el que volen i els altres mos tenen castigat per a pescar. Les quotes que es donen per pesca recreativa a nivell nacional és algo irrisori, és algo ridículament escandalós, que se podria arreglar molt fàcilment perquè aquestes grans empreses 100 tonelades més, 100 tonelades menys, no els hi vendria d'això. Però l'estat és una cosa que estan tancats en banda. Enguany pareixia que les coses s'havien compost una mica. Vaig estar parlant de la general de pesca ara farà un any, segurament per preparar la temporada 2019. Hi va haver un canvi de govern, les coses s'han anat al traste, i ara esperem, després d'aquestes eleccions, el governant country, menys si poden obrir un poquet els ulls i donar una miqueta de quota per la pesca recreativa, i també inclús donar per als d'arts menors, que també estan en un problema semblant en el nostre.
De fet, hi ha una situació, el Tribunal de la Competència aquí hauria de dir-hi alguna cosa. Deixi'm presentar un convidat que ja ens està escoltant, si em permet, que és seu homòleg, en aquest cas a la catalana, no, Ivan?
Exacte, ara estem coneixent la situació a les Balears, però també volem parlar amb l'Associació Catalana per una pesca recreativa i responsable. Volem saber quina és la seva situació respecte a aquesta problemàtica de la tonyina roja i per això saludem el seu president, en Ramon Aguilar.
Senyor Aguilar, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I quina és la seva posició davant d'aquesta, bueno, d'aquesta situació?
Bueno, el que està dient el senyor Bernardí és correcte, vull dir, tenim des de sempre molts problemes. Nosaltres som la bèstia negra, per dir-ho així, de la pesca, quan tindríem de ser un sector realment important, perquè això produeix feina. Mm-hmm. Vull dir, en qüestió d'embarcacions, en qüestió de pesca, en tot el que reporta en el mar. Des de fa uns quants anys, en la qual van començar a prohibir la pesca de l'atún, ja hem tingut diferents formes de poder combatir aquest tema. Llavors es va posar de moda el problema de que hi havia una falta d'atún i una falta de repoblació, etc. Nosaltres som partícipes des de fa anys amb l'ajuda d'aquesta repoblació. Tant és així que, de fet, no pesquem amb mort, pesquem o fem, millor dit, una espècie de vents, una mica festius, per dir-ho així, que hem ensenyat i hem inculcat en els nostres pescadors, diguem-ho també així, companys, en fi, de diferents llocs, una forma de lo que és pescar sense mort, no? És captura i suelta, com diuen, no? Clar, portem uns quants anys així. Nosaltres hem fet aquests events fent marcatge, tant siguin espaguetis, que són un sistema de senyalització, o uns pop-ups que en diuen que són electrònics que van per satèl·lit. Tot això és a cost, en part, de nostra, perquè això no ens ho paga ni siquiera l'administració. Ho paguem nosaltres, entre tots els pescadors que participen en el port que sigui.
Però escolti'm una cosa, però per què no es logra obrir? És a dir, el que vist des de fora, el que no s'entén és si el mar és de tots, doncs és de tots, no només d'alguns, no?
Això és el que diem nosaltres, el mar és de tots. Ens sembla, a veure, ens semblaria o ens sembla correcte un cert control, no? Perquè no pel fet de que sigui de tots pugui haver-hi abusos, però sí que hi podria haver-hi unes normatives. Perquè, a pesar de tot, ara podríem dir que l'apertura es obre el 14 de juny fins al 14 d'octubre.
Sí.
Però, en realitat, no és així. El 14 de juny s'obre i la setmana següent s'ha tancat. Por exceso ya de cupo. Ja. ¿Vale? Llavors, és com si no haguessin obert ni haguessin fet res. Vull dir que, llavors, si algú que té de pescar o pesca o s'endú una peça que no és... Ja la gent està tan mentalitzada que no s'emporta res, però si hi ha algú que s'emporta i l'agafen, té una sanció important.
Però
vull dir que sí, és una falta de regulació en el sector nostre.
Senyor Alba, això passa a algun altre lloc del món o algun altre lloc del nostre entorn o només passa aquí?
No, el que passa és que a Espanya és algo molt mal d'entendre. Jo he arribat a posar una reclamació en el Defensor del Pueblo. Va contestar en que el ministeri té potestat per repartir així com trobi i punto. El que passa que en els pescadors recreatius, com deia en Ramon, és una cosa que s'ha tractat molt malament, perquè quan va començar el problema de la tonyina vermella, els primers estudis que se feren en marques pop-up eren l'associació de pesca responsable que col·laboraven amb WWF i posaven marques pop-up que van aconseguir demostrar que hi ha una població estable dins del Mediterrani, la migració que fan, tot això, no se sabia i van col·laborar en tot. I quan començaven a sortir resultats, van i mos prohibeixen la pesca recreativa. Però la pesca professional sí que pot seguir pescant per tones i en el moment que estan fent la fresa, el moment que estan criant. Això és algo que no entra dins cap d'una persona que tingui un mínim de lògica en el seu enteniment.
No pinta que això vagi a canviar gaire en els propers mesos, els propers anys. És a dir, el monopoli seguirà en mans de les mateixes persones, de les mateixes empreses.
Jo confio que algo canviarà. Perquè des d'ICAT ja han cridat un poc l'atenció al govern espanyol que aquest tipus de reparto que fan no està ben fet. El que ha passat enguany en l'operació Tarantelo, que han agafat en els hijos de Ricardo Fuertes, fent trampes en sort de Malta i tot això, és algo que segurament tindrà conseqüències. Ara, mentre no passin seleccions i vegem quin govern entra aquí i amb quines idees molts entren, és algo que és molt aventurat i el que passarà. Jo no m'atreviria.
Senyor Aguilar, què en pensa vostè?
Sí. Bueno, saps què passa? Que tenim un problema. Nosaltres no tenim veu, o sigui... dit d'alguna manera, no? O sigui, quan hem intentat amb algun diari, amb algun medi, fer ressò del tema, ningú s'ha volgut mullar, diguem-ho així, no? Nosaltres des de... Bueno, jo he tornat a agafar-ho ara, però jo soc un fundador de tot això, i nosaltres amb els anys hem intentat poder escriure el que és en un diari o en un medi que ens pugui retransmetre les inquietuds que hi pugui haver-hi o els desafectius que hi ha, no?, en aquest sector. També s'he de dir que inclús la part, com començava jo al principi, sobre tot el que són les empreses, que són les que podrien apoyar això, bé des d'embarcacions, bé de tot el sector nàutic, realment, no sé, passen bastant olímpicament, també s'he de dir. Nosaltres hem arribat a fer una reunió amb el sector fa ja uns pocs anys explicant la problemàtica perquè d'alguna manera també els hi afecta a ells. perquè, clar, el moment en què es va néixer el tema de la pesca de la tonyina, es van vendre bastantes embarcacions amb aquest aspecte, no? Uh-huh. I de cop i volta, doncs, la gent s'ha oblidat i no es preocupen de res. Només és si venen, venen, si no venen, no venen. Llavors, clar, com deia Benedí, doncs, clar, els estaments oficials són molt complicats. Nosaltres portem 20 anys treballant-hi i realment entrant allà és... Sí, sí, estàs, lo haces muy bien, però això no pot ser, i així s'acaba tot, saps?
No, no,
sí, és complicat.
Em consta que ara el dia 15 obriran la possibilitat de que puguin pescar i que una setmana, de vegades fins i tot amb un parell de dies s'ha tancat, és a dir, no han esperat ni una setmana, en dues ja s'ha fet la quota prevista i s'ha acabat el tema. Sol passar habitualment, això.
Sí, això passa, bueno, ja fa molt de temps que els professionals aquests que parlàvem de Segó i companyia, ells que tenen un mes de treball, bàsicament en una setmana han recuperat tot, la qual vol dir que el creixement de tonyina hi és, i molt, perquè inclús hi ha els pescadors professionals no dedicats a la pesca de l'atún, sí, que es queixen, sí, que sí, hi ha un excés de tonyina que es menja el peix, diguem, que ells volen pescar.
Sí, sí.
Vull dir que és Déu-n'hi-do. Contradictori tot, eh?
Senyor Aguilar, senyor Alba, els hi agraeixo molt que m'hagin acompanyat. Bernardí Alba, president de l'Associació Mallorquina per a una pesca recreativa i responsable, i senyor Ramon Aguilar, president de l'Associació Catalana d'aquesta pesca per una pesca recreativa i també responsable. Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Molt bé.
A reveure.
Merci, a reveure.
Molt bona tarda. I abans de concloure, només res, un apunt molt breu. Hem volgut que estigués aquí una de les dues empreses, en aquest cas la que té seu catalana, el grup Balfagó, perquè ens ho poguessin explicar, i en tot cas sembla que tenen molta feina a la Fira Gourmet de Madrid i per tant no han tingut temps per agafar-nos el telèfon, per ser en directe en aquest espai de ràdio. Doncs, bueno, aviam si baixa una mica la feina i tenen 3 minuts per atendre'ns. Seguim.
Segueix la llum del far.
Vinga, va, anem a parlar amb la Cristina Cantall, anem a parlar de llibres, anem a parlar de literatura. Vinga, Cristina.
Arribats a aquest punt del dijous, ens acompanya, com cada setmana, la Jordina Costa per parlar-nos bé de diversos temes relacionats amb l'infància, amb la maternitat, i avui, doncs, ella mateixa ens explicarà de què ens vol parlar. Bona tarda, Jordina.
Hola, bones.
Explica'ns, què ens portes avui?
Mira, avui volia parlar de manualitats senzilles per fer a casa, que és un bon recurs els dies de pluja, quan els dissabtes al dematí que els nens s'aixequen a les 6:30 i a les 9 ja no saps què fer, no? Però encara és aviat per sortir, per passar l'estona a qualsevol tarda, a qualsevol
dematí. No fa falta que hi hagi pluja, eh?
No, s'ha de buscar excuses per fer manualitats. Sí. Si al nen li agrada, és un bon recurs, no?
I a més, parlant de manualitats, crec que t'has estrenat com a fustera fent un llit en una embarcació, no, Jordina?
Sí, ha sigut molt xulo. Primer, treballar amb el moviment de l'aigua, no? El treballar amb la fusta, que és algo que ja havia fet, però no així tan directe, no? De fer un llit, o fer un armari, o fer... Joguines sí que hi havia arribat, no? Però treballar com a fustera, com a tal, ha sigut el primer dia.
Doncs enhorabona.
Merci. No, ha sigut una bona experiència, sí. I per això he pensat, doncs parlem de manualitats, no? Que és una bona cosa.
Doncs que podem dir que són per totes les edats, eh? Que no es queden només en la infància.
No, i a més, quan ets pare o mare, ho redescobreixes, no? Uh-huh. I jo, que sempre havia tingut la idea que era molt dolenta fent manualitats, i ara m'ho passo tan bé que dic, pues, potser no era tan dolenta, i és algo que em vaig pensar jo quan era poca, era barruera, o que no em sortien bé les coses, o que no sabia tallar, no sabia pintar, no?
I has acabat treballant amb les mans, eh, Jordina?
Sí,
és irònic tot plegat, eh?
I m'ho passo tan bé, i és que tot queda xulo. Potser és que abans jo tenia una autoexigència meva, no? Quan era petita m'autoexigia massa, no? Potser, i per això vaig arribar a la conclusió que no servia per pintar, per tallar, per fer manualitats, i sí, pues sí, tothom en sap, home.
Doncs avui el que volem és encoratjar totes aquestes persones, que jo també t'haig de dir que jo sempre m'he considerat molt dolenta en manualitats.
Sí.
Parlem de manualitats. Què podem fer amb els nostres nens i nenes?
Primer parlaré d'una que és per nadons. De nadons fins a 4, 5, 6, 7 anys. I és una ampolla de la calma.
Una ampolla de la calma.
Amb la calma.
Amb la calma.
Sí, que si teniu un germà de 4 o 5 anys i un nadó a casa, doncs el germà en pot fer dos, un per ell i un per el germà. I són unes ampolles que s'hi fiquen diferents elements, que ara explicaré, i li pots anar donant la volta, i mentre li dones la volta, es diuen de la calma, perquè tu vas veient els elements que cauen, els colors com es mouen, i és un bon element, per exemple, quan anem a un restaurant, en lloc de donar-li el mòbil als nens,
sí,
els hi dones un parell d'ampolles d'aquestes i s'entretenen un piló.
I com les hem de fer, aquestes ampolles?
Per exemple, anant a lo ràpid i a lo fàcil. Una ampolla de plàstic. Hi ha una marca, que no sé si la puc dir, una marca d'una beguda de xocolata que té un format petit, que va molt bé perquè l'etiqueta es treu molt bé i és transparent l'ampolla, i el tap és de rosca, i després per fer aquesta manualitat és perfecta, perquè no és molt i molt gran, i després és el que necessites, una ampolla transparent.
Uh-huh.
No? Si ho vols fer una ampolla de calma per un adult, també es pot fer, i després pot ser de vidre. No?
D'acord.
I no hi ha cap problema.
Però millor de plàstic, si ha de Però ser sí, per certes
sí,
edats, no?
Sí. Després, qualsevol ampolla de plàstic transparent que tingui un tap, que normalment li ficarem una mica de silicona en el tap, perquè així el líquid no caigui.
Vulgui, clar.
I el sistema és com el... Sabeu les boles de neu?
Sí, la típica que bola gira, que hi ha... Sí, que gires i neva.
Més
sí,
o menys és aquest sistema, no?
D'acord.
Fiques glicerina, que la glicerina es pot trobar a qualsevol farmàcia, barrejada amb aigua, un 50%, més o menys. I després tot d'elements. Queda molt maca la purpurina, estrelletes de petites...
De colors diferents.
De colors diferents. Inclús si se us ha trencat un culleret, és algo que és molt xulo perquè pots fer amb moltes coses que tens a casa. Si se us ha trencat un culleret, agafar boletes del culleret, botons, esponja, talls d'esponja...
Qualsevol cosa que passi per al cap de l'ampolla,
sí,
no?
Podríem dir. I després és anar experimentant. Si vols més purpurina, menys purpurina, si vols més dents, menys dents, i vols amb més coses, amb menys coses... I després és tan xulo com que quan giri les coses que pesen més baixaran més ràpid, les que pesen menys...
La glicerina el que ajuda és que vagi aquest ritme més lent, no? Diguéssim,
de lo normal. I es diuen de la calma, no? Perquè es tracta d'això, no? De girar, mirar com baixen les coses...
Em recordes aquelles làmperes de lava
Exacte.
Que pugen i baixen, però fetes manualment a casa.
I és una manualitat que es pot fer amb nens a partir de 4 anys, no? Abans és millor que ho faci l'adult, però és una manera que se'ls hi pot regalar. I després pots fer tantes com vulguis. Tantes
Podem col·leccionar-les amb botons, una amb purpurina, l'altra
sí,
amb estrelles, l'altra tot barrejat.
Ara n'hi ha unes que només hi ha color, que és la glicerina amb aigua i tint alimentari,
uh-huh,
i no hi ha cap més element.
I és el mateix color, que fa el mateix efecte que dèiem de les làmperes aquestes de lava.
Sí.
Perfecte, és una magnífica manualitat. Ens en portes alguna altra de preparada?
Sí. Sí, després, ara, clar, entrem en el món de les lletres, amb Antell, que és el meu fill gran, no? I hi ha una història molt xula per fer, que és amb bastonets d'aquests com de gelat, que venen els bassars, els bassars.
Sí. Aquests el típic pal del Popeye, podríem
Exacte,
dir.
Exacte,
sí,
que són planers. Això, ho pintes de colors i fiques un tall de velcro a cada costat.
D'acord.
Als dos costats, eh?
Del mateix pal, eh?
Sí. Re a la punta, a dalt i a baix, i fiques velcro. I amb això pots formar lletres, no? En fas uns quants, els pintes de diferents colors, i després es tracta d'enganxar el velcro amb velcro i fas una A amb tres palets. Després una B baixa. I clar, la manualitat és molt xula perquè els nens ho pinten, els nens poden enganxar el velcro, i al final els nens, bueno, quan dic lletres és perquè ara estem en aquest moment, però es poden fer cases, es poden fer cotxes. És una manualitat molt barata i és un joc que perdura en el temps i que és molt, molt barat de fer.
I que
molt
realment,
barat.
Per exemple, ara tu parlaves de lletres, doncs podríem fer el típic cartell, no?, o el típic
sí,
nom a la porta de l'habitació
sí,
del fill o la filla.
Amb velcro.
Fet
no?
Per ell mateix.
Sí.
Ah, d'acord.
És xulo de fer. Que...
Una casa ja portaria més dificultat, eh, Jordina?
No, perquè són quatre pals.
Ah, vale.
Clar, fiques.
Jo me l'imaginava en 3D ara ja, eh?
No. És un pal aquí, el triangle a dalt, i ja tens una casa.
Clar,
no?
d'acord. Que... Sí, jo me l'imaginava ara construïda aquí amb tres dimensions.
No,
ja seria
no.
Més
és
complicat.
En planer, no? I també és una manualitat per fer amb ells, des de la, anar a buscar els palets, no? Fas tot.
Clar, tot també el procediment.
Sí, jo crec que tota manualitat que fem és interessant involucrar-los també en la manera de triar els materials, no? Per exemple, l'ampolla aquesta no cal anar a comprar res. Pots anar a buscar pedres, petxines, cristal·lines, que no sé si tothom li diu cristal·lines, els cristalls, jo li dic cristal·lines.
No ho sé, jo no sé com els hi dic, la veritat.
Bueno, però saps què vull dir? Les ampolles, el vidre gastat de les platges... Qualsevol element, no? Que tinguem botons vells... És que qualsevol... No cal anar a comprar res. L'ampolla, si vols, no? Si no en tens cap, doncs... Sí, però...
Si ja no, segur que tots en trobem alguna per casa, no?
Clar, el dels palets és interessant anar-ne a comprar, perquè si no pots estar tot l'estiu menjar gelats i guardar-lo, també és una altra manera, però, clar, no sé si és molt pràctic o...
Amb les restes, del gelat allà.
Clar, no sé, que potser tampoc, mira, reciclar està bé, però ja recicles d'una altra manera, no? Fent manualitats...
Doncs ja ho sabeu, per les tardes de pluja, per aquests dies d'ara de primavera, no? Que un dia fa calor, podem sortir fora, l'altre dia fa més fred i millor ens quedem a casa. Doncs aquestes manualitats que ens has portat avui, Jordina, les podem aprofitar. Recordem, l'ampolla...
L'ampolla de la calma.
De la calma.
I els palets per fer lletres i diferents figures.
Podem fer, doncs, tot el que vulguem, tot el que ens proposem, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies, Jordina. Gràcies sempre per acostar-nos a aquestes propostes interessants que segurament doncs, interessen tant a pares, mares, com als fills o filles que ens estiguin escoltant.
I puc dir una cosa, aquest material us l'intentaran vendre molt car. Fem-lo nosaltres. Que és material que, com és rotllo Montessori, i va per aquesta filosofia, ho podem fer nosaltres perfectament, no? Que... Bueno.
Sempre és millor, més original.
I més divertit pels nens.
Clar que sí, tot el procediment. Perfecte, Jordina, moltíssimes gràcies.
Adeu.
Doncs ja ho sabeu, si esteu a casa avorrits, no sabeu què fer, feu manualitats, que sempre distreu i d'alguna manera diverteix, fa passar una bona estona. Almenys et fa el temps més lleuger, passa com més ràpid. Ho vas fent allà, pim-pam, i al final, doncs mira, passa l'estona sense gairebé ni adonar-te'n. Així hem arribat gairebé a les 6 en punt de la tarda. Nosaltres ens aturarem ara, sentirem una miqueta d'informació i tot just després reprendrem el tren del programa amb noves propostes, com per exemple el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja ha passat tot un any sencer des d'aquella nit de bogeria. Ai, quants cops la recordaré, per tornar-hi tot ho canviaria. No podia esperar-te més, la impaciència per dins em menjava. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar a la teva plaça. Vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar. Em preguntava des del terrat quan sortia a fumar cada vespre si en un any tu hauries canviat o series la mateixa del sempre. Si em deixaries jugar a pensar que acabaria la nit abraçant-te per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. Per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. Festa major, ens trobarem aquells que ens trobàvem. Farem veure que els anys no passen i si puc t'arrencaré. Thank you. ciutats he fet vida a la carretera. M'he amagat tota la tardor, he hivernat fins la primavera. Penso en tu i se me'n van els peus i en lloc de turmes tinc dues molles. Jo no sé tu com ho veus, però no pots fallar, ve tota la colla. Jo no sé tu com ho veus, però no pots fallar, ve tota la colla.
Festa Major. Ràdio L'Escala.
La xarxa.